amb Marta Pardell.
La neu ja cau a cotes baixes i fins i tot al nivell del mar. Al llarg del matí i migdia s'han registrat enfarinades tant al Barcelonès com al Maresme i als dos Vallesos. I és que, malgrat que la cota de neu se situa entre els 100 i els 300 metres, les nevades han arribat a punts com Barcelona, Badalona, Mataró, Tordera o Sabadell i Terrassa. Es tracta d'enfarinades purament testimonials que han causat, però, força dificultat als municipis i que han obligat a activar els plans d'emergència als ajuntaments. La Sal i les Llevaneus són la imatge de la jornada. Volem saber com han d'evolucionar aquestes nevades. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'aquest temps inestable amb aquesta precipitació que està afectant a diversos municipis de les comarques gironines cap al litoral i prelitoral, i la tendència és que també es vagi desplaçant cap al sud i durant la tarda podrà afectar en punts del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Pla de Lleida. Tot plegat també anirà acompanyat d'aquest ambient fred que ens dona pau a parlar d'aquestes nevades a cotes baixes. De fet, durant el matí ja hem tingut aquestes nevades anecdòtiques en molts casos a diversos municipis del litoral i prelitoral, i així ens mantindrem de cara a la tarda, tot i que sí que és cert que aquestes nevades s'espera que afectin més cap a les comarques de Tarragona o comarques de Lleida. En canvi, cap a la resta, cap a les comarques més del nord, la cota de neu ha d'anar pujant, i és que canvia una miqueta la massa d'aire i, per tant, tendirà a pujar la temperatura. De cara a demà ja ens espera un temps ben diferent, sense precipitació i amb una temperatura ja més alta que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És dimarts 24 de gener de 2023 i tenim més titulars. Primer dia de vaga del sector sanitari, Sònia Kerr.
Convocats per la intersindical, entre 200 i 300 professionals han sortit al carrer per dir prou a la precarietat laboral, malgrat que la vaga ha tingut un seguiment de l'1%, segons Salut. El portaveu de la intersindical, Néstor Sastre, llança des de la xarxa aquest missatge d'urgència.
O redreixem de manera col·lectiva aquesta situació en la que es troba el sistema sanitari, o d'aquest col·lapse i estrès que està patint el sistema, la cosa anirà cada vegada pitjor.
Troben un nadó abandonat dins d'una bossa d'esport al barri de Sants de Barcelona.
L'ha trobat un vianant a primera hora del matí. El nadó, un nen d'entre un i dos mesos, es troba en estat lleu a l'hospital. Un dels agents que l'ha atès explica l'estat en què estava el nen.
Que hem tingut sort que ha estat molt poc a la via pública. Nosaltres, quan ha arribat, hem tocat el nadó a veure si tenia fred i encara estava calent. Per sort, no ha estat massa temps a la via pública, que era el que patien tots.
En política ja no quedaran esculls que bloquegin els pressupostos.
El govern afirma que després de venir-se a negociar el quart cinturó, com volien els socialistes, no hi ha cap motiu per no tancar un acord immediat, i creu que si el PSC els dilata seria per interessos partidistes.
En cultura, la música d'arrel afroamericana torna a Girona.
I ho fa en la 21a edició del Black Music Festival. Se celebrarà de l'1 al 26 de març amb 26 esdeveniments en 18 espais i diferents poblacions catalanes, a les quals per primer cop s'afegeix una a Mallorca.
Pel que fa als esports, en futbol, el Barça eliminat de la Copa de la Reina, Eduard Cabré.
Per alineació indeguda de la jugadora Geisa Ferreira. El comitè de competició ha resolt que la brasilera no podia jugar contra Osasuna perquè havia de complir una sanció de l'anterior temporada.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Matí de nevades a cotes baixes arreu de Catalunya. El Pla Neucat està activat en fase de prealerta davant les enfarinades que s'estan registrant a nivell de mar, a punts del Barcelonès, el Maresme i el Vallès. Nevades de moment testimonials, però que han causat ja alguns problemes. És el cas de Tordera, al Maresme, on han hagut de tancar l'escola rural a causa de la nevada que hi ha caigut aquest migdia. Última hora des de Ràdio Tordera. Lluís Sabater, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs, efectivament, la neu ha fet presència des de primera hora del matí al nostre municipi, concretament a les zones més elevades, en aquest paratge d'Orsavinyà, on precisament hi ha una escola rural amb una quarantena d'alumnes que s'ha vist obligada a tancar portes arran de la nevada. I és que en aquests moments ja acumulen uns 4 centímetres de neu nova en aquest punt del municipi, però també tenim diverses urbanitzacions, com Can Camp, Sant Llop, Can Domènec, Roca Rossa, en aquest mateix paratge, que es troben ja amb uns gruixos importants de neu, malgrat la poca quantitat de precipitació en les darreres hores. Des de Protecció Civil, des de Tordera, està activat també aquest pla municipal Neucat i, sobretot, es recomana evitar desplaçaments innecessaris i conduir amb precaució, ja que s'espera que encara durant les properes dues hores pugui caure precipitació en forma de neu.
Gràcies, Lluís Sabater. Des de Ràdio Tordera i de Maresme anem al Barcelonès. A Badalona també s'han registrat nevades, en aquest cas al cim de Coscollada i aiguaneu a l'entorn de l'Hospital de Can Ruti. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
La neu ha arribat al cim de les muntanyes de Badalona. Ara mateix neva a cotes més altes dels 400 metres, com ara al cim de la Coscollada, on els ruixats han arribat en forma de neu. A cotes més baixes, com ara l'Hospital Germans Trias i Pujol, ubicat a una cota d'uns 260 metres, la precipitació és líquida. Davant el pla Neucat activat per Protecció Civil, l'Ajuntament de Badalona i l'AMB han activat dispositius d'alerta. Per tal de facilitar la mobilitat en cas de possible nevada, s'han preparat vehicles amb pales llevaneus i sal, especialment a les rondes i als accessos de Can Ruti. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté actiu el nivell groc al barcelonès per risc de nevada.
També a Sant Cugat del Vallès la neu ha complicat el matí en alguns barris. Ha caigut amb força a les planes al migdia i ha obligat a llançar sal per evitar problemes a les vies. Cugat Mèdia, Maria Bragós, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, la neu ha fet acte de presència com estava previst aquest dimarts a Sant Cugat. El municipi s'ha despertat amb neu a les cotes més altes de la ciutat, on les volves han caigut amb poca intensitat i ho han fet només en els districtes amb més altura sobre el nivell del mar, les Planes i la Floresta. Un episodi que s'ha repetit durant el matí. Fins i tot a Vall d'Oreig i al centre del municipi, entre l'aigua neu, s'ha pogut veure també algun floc. Ara, però, la cosa està força aturada. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha alertat de la possibilitat de neu en cotes d'entre 200 i 400 metres. El servei també informa que el risc de nevada a la comarca és moderat i que es poden produir de nou precipitacions lleus fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Maria Bragós, des de Cugat Mèdia. I davant d'aquest episodi, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa el dispositiu per mantenir la mobilitat a les carreteres.
La Diputació és titular i gestiona 281 carreteres convencionals. El dispositiu està preparat amb el personal i la maquinària en alerta.
Això pel que fa a la província de Barcelona, però volem saber quina és l'última hora a tota la xarxa viària catalana i si hi ha afectacions a causa d'aquest episodi de neu. Última hora, Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, tenim algunes carreteres afectades. En el cas de l'A2, entre Jorba i Esparreguera, un tram de 34 quilòmetres, hi ha neu i gel a la carretera i, de fet, s'ha hagut de baixar la velocitat màxima a 80 quilòmetres hora i prohibir els avançaments a camions per qüestions de seguretat. Per tant, si heu d'anar cap a aquest tram, sobretot circuleu amb molta cautela. En el cas de la C16, deixa del Llobregat problemes entre Sant Fruitós del Bages i Gironella, també un tram d'uns 35 quilòmetres per neu i gel a la via. Per tant, molta cautela. I en el cas de la C25, a l'eix transversal a Sant Julià de Vilatorta cap a Santa Coloma de Farners, passa el mateix, neu i gel, precaució. Per tant, es comença a complicar, hi ha hagut algunes incidències durant el matí que ja s'han solventat, però hem d'estar atents en tot moment si volem moure'ns per saber com està la situació viària en el cas del neu i el gel. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa.
I en aquest matí complicat per la meteorologia, també us hem d'explicar que és la primera jornada de vaga convocada al sector de la sanitat pública i concertada, en aquest cas per la Intersindical. Professionals d'infermeria, administració, llevadores i de tots els àmbits han volgut dir prou amb aquesta protesta a la precarietat laboral que pateixen des de fa anys. La Intersindical ha volgut marcar perfil, diferenciant-se del sindicat majoritari dels facultatius Metges de Catalunya, que convoca a partir de demà perquè hi ha treballadors de la salut que no s'hi senten identificats. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La Intersindical ha instat a fer vaga a tots els professionals i les professionals del sistema sanitari perquè tenen el mateix dret que els metges a fer sentir la seva veu. Són tècnics de rajos X, conductors de vehicles sanitaris, gestors Covid, treballadors i treballadores de farmàcia, de manteniment i fins i tot d'informàtica. Néstor Sastre, coordinador de sanitat de la Intersindical, ha llançat un missatge urgent als responsables públics. Cal redreçar el sistema, ho ha dit a la xarxa.
El sector sanitari n'estem farts. És una evidència que cal que algú escolti, perquè si no escolta avui, ho haurà d'escoltar demà i cada vegada la cosa pot tenir més pressió. O redrecem de manera col·lectiva aquesta situació en la que es troba el sistema sanitari, o d'aquest col·lapse i estrès que està patint el sistema, la cosa anirà cada vegada pitjor.
El portaveu de la Intersindical ha conclòs, però, que les dues vagues, tant la d'aquest sindicat com la de Metges de Catalunya, que comença demà, són complementàries.
I per deixar sentir aquestes reivindicacions al carrer, entre 200 i 300 professionals sanitaris s'han manifestat aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Això sí, segons dades de Salut, el seguiment de l'aturada ha estat molt baix en el torn de nit, pràcticament nul, mentre que al dematí se situa en poc més de l'1%. Anna Ruiz, bon dia.
L'atenció és més massiu. Avui és com el preàmbul.
Hola, Marta. Doncs de preàmbul l'ha definit el portaveu dels convocants la concentració d'aquest matí que ha plegat uns 200 treballadors del sector sanitari al centre de Barcelona i en la que s'han escoltat consignes com ara més bates i menys corbates. Els manifestants han respost a la convocatòria de vaga que ha fet la Intersindical i a la qual s'ha adherit Infermeres de Catalunya. Tot i que minoritària, la convocatòria de vaga s'allargarà demà i coincidirà amb la crida a la vaga que ha fet el sindicat majoritari, Metges de Catalunya, també durant dos dies, demà dimecres i dijous vinent, els dies 25 i 26 de gener. Una sopa de sigles diversa que, tot i que amb diferents òptiques i estratègies distintes, constata una coincidència. L'evident malestar a la sanitat catalana des dels metges i infermeres a la resta de les categories professionals al món sanitari. La plaça Sant Jaume de Barcelona tornarà demà a ser epicentre de la concentració convocada pels sindicats d'aquest matí d'avui i també pels sindicats dels mestres. Paral·lelament, Metges de Catalunya ha convocat una altra gran manifestació a la ciutat de Barcelona.
Això si no hi ha un acord d'última hora, ja que en aquests moments hi ha una nova reunió a contrarrellotge entre el Departament de Salut i Metges de Catalunya per intentar evitar la vaga convocada per demà i dijous.
Això després que ahir a la nit la trobada es tanqués amb alguns avenços, com la formació continuada dels professionals. El sindicat espera aconseguir avui més concrecions. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, apunta que un dels punts clau per arribar a un acord és esponjar l'agenda dels facultatius.
Nosaltres proposem una concreció molt important pel que fa al nombre de visites o la impossibilitat de portar, que es programin un nombre molt important de visites a la mateixa hora i des d'aquest punt de vista aquesta proposta el Departament de Salut de moment la redacta d'una manera que no fa menció en aquesta rebaixa que nosaltres voldríem, en aquestes millores dels temps d'atenció i, per tant, encara estem lluny.
Els facultatius destaquen que en les últimes trobades s'han aconseguit avenços i que, malgrat que s'està més a prop d'un acord que la setmana passada, de moment l'aturada es manté.
Els que ja han iniciat una vaga i a més indefinida són els secretaris judicials per demanar al Ministeri de Justícia que compleixi amb les millores salarials que es van acordar l'any passat per compensar l'ampliació de competències que porten assumint des del 2009. Uns 4.300 lletrats de tot l'Estat estan cridats a fer vaga. Helena Puigdueta.
Una aturada que col·lapsarà encara més el ja depauperat sistema judicial. Amb aquesta vaga s'hauran de suspendre molts judicis i altres tràmits, com per exemple el pagament de pensions alimentàries. Els secretaris demanen equiparar la seva categoria a la de jutges i fiscals després d'haver d'assumir més responsabilitats. Un acord que es va tancar amb el Ministeri fa mesos, que fins i tot es va publicar a la seva pàgina web, però que mai es va executar pel veto que hi va imposar el Ministeri d'Hisenda. Cristina Llaràs, representant de la Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia, lamenta que el ministre s'hagi tancat en banda a l'hora de negociar.
Sí, aquest paquet de millores estava tancat i quan vam signar l'acord ens van dir que tenia l'aval del Ministeri d'Hisenda i després vam veure que aquesta esmena que es tenia que fer amb una llei que es tramitava al Parlament no s'havia introduït, vam preguntar el perquè i ens van dir que el Ministeri d'Hisenda no donava el vistiplau a aquestes reformes legals per aconseguir aquesta adequació salarial.
Llaràs s'ha mostrat astorada al constatar que ha estat el mateix PSOE qui ha tombat l'esmena introduïda per altres partits polítics que obligava el govern a aplicar aquesta retribució econòmica.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El govern assegura que no hi ha cap escull que bloquegi els pressupostos i creu que si el PSC dilata un acord, ho faria per interessos partidistes. Des de l'executiu asseguren que han fet el gest definitiu cedint en la demanda de negociar el quart cinturó, com reclamaven els socialistes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Pel govern, obrir-se a parlar del quart cinturó és una concessió al PSC per tal d'arribar a un acord en els pressupostos i serà la prova del nou per comprovar la voluntat real dels socialistes de tancar un pacte. Del contrari, si el PSC torna a posar algun altre inconvenient, quedarà palès que els socialistes es belluguen per interessos de partit, ho ha dit la portaveu Patrícia Plaja.
Hi havia un tema que feia de línia vermella, si li volen dir, que és aquesta B40. Ara, sobre aquesta B40, també el govern ha mogut fitxa. Per tant, crec que és determinant el que passi a les properes hores i els propers dies. Aquesta serà, al final, la prova més evident, la prova del cotó, si em permeten, que demostrarà quins són aquells partits que realment tenien voluntat real d'aprovar els pressupostos.
El govern diu que treballa ja a contrarrellotge per desbloquejar els comptes i que aquesta setmana el PSC ha de dir si vol o no l'acord. Plaja assegura que els comuns no han de patir per l'acord tancat amb ells perquè al quart cinturó no hi haurà partides pressupostàries i perquè els acords que es puguin tancar amb el PSC o Junts seran compatibles amb el que ja tenen amb ells.
Us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'abandonament al carrer d'un nadó d'un mes en una bossa al barri de Sants de Barcelona. El bebè es troba en bon estat de salut i ara la policia busca els autors dels fets que s'enfronten a un delicte de temptativa d'homicidi, ja que el menor hauria pogut morir avui de fred. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia, sí, el nadó, un nen d'un mes i mig, es troba en bon estat de salut a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ha estat abandonat dins d'una bossa de tela, embolicat en una manta, al número 78 del carrer de Beguda, al barri de Sants de Barcelona. La policia hi ha arribat a les 6:40 del matí, després que un home truqués al 112 per aquesta troballa, i alertés també una altra dona que passava per allà i que es pensava que el nadó, doncs, era un nino. Ens ho explica el caporal Carles, de la Unitat d'Investigació de Seguretat Ciutadana de Sants Montjuïc.
Nosaltres, el que hem fet la primera assistència d'agafar el nen, hem comprovat que la temperatura del cos era idònea, el nen es movia, no plorava, i l'hem ficat en el cotxe perquè a la via pública feia molta, molta fred. I una vegada dintre l'hem posat roba per sobre i hem tornat a requerir el servei del SEM, que també ha arribat molt aviat. I una vegada ha arribat el SEM, l'ha traslladat a l'hospital, i des d'allà ens han informat que, per sort, no es temia per la seva salut.
Segons la policia, el fet que el nadó estava calent, que no plorava, amb el xumet i ben abrigat, indica que no hauria estat molt de temps al carrer en un dia com el d'avui de molt de fred. Ara els Mossos han iniciat la investigació per trobar els autors d'aquest abandonament a través de càmeres al carrer, fins i tot de GPS de mòbils. Es pot afrontar a un delicte d'abandonament de menors, però també de temptativa d'homicidi, perquè el nadó avui podria haver mort de fred.
Gràcies, Carina. I seguim en clau local. Prop d'un miler d'immobles que són de l'Estat i que estan buits i tancats seran traspassats als ajuntaments. És una reivindicació històrica del món municipal i que serà possible gràcies a la modificació que ha fet el Consell de Ministres d'un reglament vigent des de l'any 1992. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, la modificació del reglament que tenia més de 20 anys permetrà traspassar els ens locals de manera ràpida i fàcil als prop de 1.000 immobles en desús que té la Seguretat Social en repartits per tot l'Estat. L'única condició és que els facin servir com amb finalitat pública. Isabel Rodríguez és la portaveu del govern espanyol.
Significa que lo que es de todos pueda ser disfrutado por todos y que aquellas administraciones que quieren poner en valor este tipo de inmuebles puedan hacerlo en beneficio de la ciudadanía. Cualquiera de estos bienes, tanto por adquisición como por cesión, han de ser utilizados, eso sí, con una finalidad pública.
Consell de Ministres que, per cert, també ha aprovat els plans hidrològics per als propers 4 anys de les conques fluvials que són de la seva competència, entre els que hi ha el riu Ebre. La novetat més destacada, però, fa referència al cabal ecològic entre el Tajo i el Segura i que preveu mantenir l'actual topall mínim de transvasament d'aigua fixat en 7 hectòmetres cúbics fins al 2026 per situar-lo en 8 hectòmetres a partir d'aleshores.
Gràcies, Jordi. I encara en clau local, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha decidit presentar un projecte per accedir als fons PERTE, pressupostat amb 22 milions d'euros. L'objectiu, digitalitzar les seves instal·lacions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Navarro.
En concret, seran 5 les exposicions principals que acolliran les golfes de Casa Canals des d'aquest 9 de febrer, totes elles acompanyades per 5 exposicions més a l'Espaiela, comissionat per la Trastera de Calafell. El Mèdul també programarà 3 activitats.
Evidentment, no és aquesta la crònica que volíem escoltar de Ràdio Ciutat de Tarragona, sinó que ens referíem als fons PERTE que ha sol·licitat el Consorci d'Aigües de Tarragona per un valor de 22 milions d'euros i amb l'objectiu de digitalitzar-ne les instal·lacions. Més endavant, al llarg d'aquest informatiu, podrem seguir aquesta informació, la podrem escoltar, però haurem de passar per Lleida, ja que la 18a edició dels International Wine Business Meetings apropen els vins al territori, a països com Panamà, la República Dominicana o Costa Rica. És un congrés que s'allargarà fins dijous. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Inclou reunions, xerrades, menjars i visites a algunes de les produccions de la demarcació. Es busca crear llaços entre països convidats i els productors del territori per tal d'augmentar les exportacions de vins catalans a l'exterior. Molts dels visitants han aterrat per primera vegada a Catalunya amb l'intenció de descobrir i exportar el producte autòcton.
Por parte de la delegación allí en Panamá, que es Latinoamérica, pues a conocer un poquito más de toda la región, sobre todo vinos catalanes, y bueno, poder trabajar con ellos a futuro.
Bueno, estamos invitados aquí a las reuniones para conocer las bodegas de Cataluña mayormente, aunque también hay de otras regiones. Somos importadores de vino en Panamá.
Durant aquests dies, fins a 12 empreses dels països convidats passaran per alguna de les activitats de l'International Wine Business Meetings organitzat per la Cambra de Comerç de Lleida.
I és moment per la cultura. La música d'arrel afroamericana torna a Girona en la 21a edició del Black Music Festival. Se celebrarà de l'1 al 26 de març a diferents localitats catalanes i, per primer cop, també a les Illes Balears, en concret a Mallorca. Girona FM, Pau Villafañe.
Amb 26 esdeveniments en 18 espais i diferents poblacions catalanes i una de Balear, el Black Music Festival s'ha presentat avui a Girona amb un concert fora de dates que crida l'atenció perquè hi participarà l'artista Kate Lamar, que ara mateix és el corredor de la mort. Pau Marquès, director del festival, explica com serà aquest concert.
L'Albert Marquès ve aquí i fa un concert envoltat de músics d'aquí i llavors això és el que et deia, el format concret del concert és un concert on Kate Lamar hi ha un moment donat que es connecta des de la presó, diguéssim, i fa una intervenció en el concert recitant alguns textos seus i algunes lletres seves.
El festival es celebrarà de l'1 al 26 de març amb el concert Freedom First l'1 de febrer i per primer cop anirà a les Illes Balears, concretament a Mallorca.
I a Tarragona, el Mèdul Centre d'Arts Contemporànies engega el seu segon any de vida amb una programació que omplirà la Casa Canals i d'altres espais de la ciutat fins al 2024. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
En concret, seran 5 les exposicions principals que acolliran les golfes de Casa Canals des d'aquest 9 de febrer, totes elles acompanyades per 5 exposicions més a l'Espaiela, comissionat per la Trastera de Calafell. El Mèdul també programarà 3 activitats pròpies, 5 en col·laboració i 6 accions a diferents espais de la ciutat. A més, enguany el Mèdul col·laborarà amb el Museu d'Història de Tarragona sota el projecte Volta i Revolta, on un artista serà convidat a ocupar les voltes del Cir Romà de Tàrraco. Així ho explica Vicent Fibla, director del Mèdul.
Estem treballant en la idea, però que clarament el que farà serà a partir d'aquesta omnipresència patrimonial que hi ha en aquest cas al circ i des del Museu d'Història i revisitar-ho també des d'una perspectiva contemporània, però partint d'aquest input, diguem-li, clarament.
Altres espais de la ciutat que acolliran activitats artístiques i formatives són l'antic Ajuntament, el Banc d'Espanya i la Tabacalera.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça ha quedat eliminat de la Copa de la Reina. L'alineació indeguda de Heise Ferreira li ha costat al Barça l'eliminació de la competició, malgrat guanyar el partit per 0 gols a 9. El comitè de competició resol que la futbolista brasilera no podia jugar aquell partit de vuitens de final contra Osasuna perquè havia de complir una sanció, ja que havia estat expulsada la temporada passada a l'últim partit de Copa que va disputar amb un altre equip. La resolució també inclou una multa de 1.000 euros pel Barça. El club té ara 10 dies de marge per recórrer contra la decisió del comitè de competició i fer-ho al comitè d'apel·lació. Sobre l'eliminació del femení, n'ha parlat avui l'entrenador Xavi Hernández, que ha fet roda de premsa fa uns minuts.
Hay unas leyes, ¿no?, que al final es un error nuestro. Ha sido un error nuestro. Pues nada más. No hay que hablar sin tapujos. Ha sido un error y nos eliminan de la Copa de la Reina femenina y es un error nuestro y hay que aceptarlo. Es una responsabilidad nuestra. Sin más, ahí hay una ley y decide la ley.
Per cert, que l'equip masculí del Barça prepara el partit de demà de quarts de final, precisament de la Copa del Rei, contra la Real Societat, pel que l'entrenador recupera Lewandowski i Ferran Torres, que recordem a la Lliga estan sancionats, però poden jugar Copa. Parlem de bàsquet perquè el Baxi Manresa inicia aquesta nit a partir de les 9 la segona fase de la Lliga de Campions. El Nou Congost davant de l'equip lituà del Rytas Vilnius. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa rep avui el Nou Congost a partir de les 9 del vespre al Rytas Vilnius de Lituània en la primera jornada de la segona fase de la Lliga de Campions. És la represa de la competició europea per l'equip manresà. Els vegencs van aconseguir la classificació directa en aquesta segona fase després de quedar primers del grup F. En aquests setzens de final, el Vilnius i el Manresa han quedat enquadrats en el grup J, juntament amb el Telekom Bonn d'Alemanya i el Başakşehir de Turquia. I així veu el rival d'avui, el capità Guillem Jou.
He vist alguns dies alguns resums, no, de la Champions, i ara n'hem parlat una mica. Tenen jugadors molt bons, no? Molt contra un, bastant físics, tenen un base que és molt bo, un 1-2, Marcus Foster, i crec que haurem de tenir en compte amb ell, però també tenen altres jugadors, no, que ens poden fer molt de mal. O sigui, un equip bastant complet.
Per aquest partit, Pedro Martínez tindrà a disposició els pivots Martínez Gueven i Devin Robinson, que ja poden ser inscrits en la competició després de superar la primera fase en tractar-se de nous fitxatges. No disposarà de l'aler polonès Adam Baczynski. El club va confirmar ahir la seva lesió al soli de la cama dreta i estarà unes setmanes de baixa.
I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta retorna aquesta tarda a partir de les 7 a la Lliga de Campions. Els mariners, que són els líders del seu grup en ple de victòries, 5 de 5, reben a partir de les 7 de la tarda el Prorreco, que és l'actual campió de la competició. Avui a l'Enjoc de la Xarxa hem parlat amb el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Felipe Perrone.
Si és el millor moment, no ho sé, no? però estem bé, estem tots bé, ens trobem bé, tenim aquest, com diuen, no? El momentum, crec que estem en un moment de molta confiança, però bueno, això, quan jugues com un equip com el Prorreco, et serveix poc, vull dir que hem de primer, segon, estar al 100%, perquè realment és un equip d'estrelles que estan tota estona jugant al màxim nivell i nosaltres hem d'estar ahí també.
També en waterpolo, el Club Natació Terrassa juga avui a Stuttgart el partit d'anada de l'eliminatòria dels quarts de final de la Challenger Cup. Ho fa davant del Lidzburg d'Alemanya. El partit començarà a 8:15 del vespre. I els màxims responsables de l'àrea esportiva del Balonmano Granollers, Marc Amargan, Marc García i Miguel Ángel Gutiérrez, han presentat avui la seva renúncia al càrrec. El club granollerí ho ha fet oficial aquest matí, tot assegurant que està en procés de refer i asseguren professionalitzar tota l'estructura esportiva de l'entitat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
La lactància materna. L'única font possible d'alimentació pels nadons durant els primers mesos de vida és la llet, ja sigui materna, artificial o mixta. I segons recomanació de l'OMS i moltes altres associacions, en exclusiva fins als 6 mesos. De fet, l'alimentació del bebè comença molt abans del seu naixement i del període de lactància, ja que els nutrients que rebi durant la gestació també seran de vital importància. Abans d'escollir quin tipus de lactància seguirà, és important informar-se correctament dels beneficis de cadascuna per un professional. Tot i així, la recomanació per part del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya serà la lactància materna. Aquest tipus aporta diferents beneficis tant pel nadó com per la mare, però com a tot procés natural requereix d'aprenentatge i experiència. La llet materna s'adapta a les necessitats del bebè i va variant la seva composició al llarg del dia en funció de l'edat i fins i tot de l'estació de l'any, cobrint les necessitats tant nutricionals com energètiques i hídriques. Els nutrients tenen més biodisponibilitat i conté greixos, hidrats de carboni, proteïnes, vitamines i minerals, bactèries vives, substàncies immunomoduladores i immunoestimulants, hormones, factor de creixement i enzims digestius. A més, suposa una millor regulació metabòlica, una major protecció immunològica, menys risc de sensibilitat al·lèrgica i d'infeccions i prevé del sobrepès i l'obesitat en edats tardanes. Per a la mare, disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars i càncer de mama o ovari. Per a la mare lactant, cal tenir en compte que hi ha un augment de requeriment energètic i que la seva dieta ha de ser rica i suficient en hidrats de carboni de qualitat, proteïna, fibra i greixos saludables. Caldrà, doncs, assegurar vegetals tan crus com cuits a cada àpat principal, llegums 2-3 cops per setmana, peix blau petit, cereals integrals, fruits secs i disminuir la ingesta de carn vermella i embotits. I en cas de ser necessari, valorar un suplement nutricional amb un professional sanitari. La beguda de preferència serà l'aigua, però també es poden prendre algunes infusions segures com de camamilla, tila, farigola, menta, tarongina i gingebre. I sobretot evitar l'alcohol i les infusions amb poniol. A l'hora d'escollir la lactància, és important rebre un bon assessorament per part de professionals. I tot i que la de preferència serà la materna, la millor lactància pel nadó serà aquella que esculli la família i consideri més correcta.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La neu ja cau a cotes baixes i fins i tot al nivell del mar. Al llarg del matí i el migdia s'han registrat enfarinades al Barcelonès, al Maresme i al Vallès. I és que malgrat que la cota se situa entre els 100 i els 300 metres, les nevades han arribat a punts com Barcelona, Badalona, Mataró, Tordera o Sabadell i Terrassa. Es tracta d'enfarinades purament testimonials de moment que han causat, malgrat tot, força dificultat als municipis i que han obligat a activar els plans d'emergència per part dels ajuntaments. La Sal i les Llevaneus són la imatge de la jornada. Volem saber com ha d'evolucionar aquest episodi de nevades. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'aquest temps inestable amb aquesta precipitació que està afectant a diversos municipis de comarques gironines cap al litoral i prelitoral, i la tendència és que també es vagi desplaçant cap al sud i durant la tarda podrà afectar en punts del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Pla de Lleida. Tot plegat també anirà acompanyat d'aquest ambient fred que ens dona peu a parlar d'aquestes nevades a cotes baixes. De fet, durant el matí ja hem tingut aquestes nevades anecdòtiques en molts casos a diversos municipis del litoral i prelitoral, i així ens mantindrem de cara a la tarda, tot i que sí que és cert que aquestes nevades s'espera que afectin més cap a les comarques de Tarragona o comarques de Lleida. En canvi, cap a la resta, cap a les comarques més del nord, la cota de neu ha d'anar pujant, i és que canvia una miqueta la massa d'aire i, per tant, tendirà a pujar la temperatura. De cara a demà ja ens espera un temps ben diferent, sense precipitació i amb una temperatura ja més alta que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És dimarts 24 de gener de 2023 i tenim més titulars. Primer dia de vaga del sector sanitari. Sònia Kerr.
Convocats per la intersindical, entre 200 i 300 professionals han sortit al carrer per dir prou a la precarietat laboral, malgrat que la vaga ha tingut un seguiment de l'1%, segons Salut. El portaveu de la intersindical, Néstor Sastre, llança des de la xarxa aquest missatge d'urgència.
O redrecem de manera col·lectiva aquesta situació en la que es troba el sistema sanitari, o d'aquest col·lapse i estrès que està patint el sistema, la cosa anirà cada vegada pitjor.
Troben un nadó abandonat a dins d'una bossa d'esport al barri de Sants, a Barcelona.
L'ha trobat un vianant a primera hora del matí. El nadó, un nen d'entre 1 i 2 mesos, es troba en estat lleu a l'hospital. Un dels agents que l'ha atès explica l'estat en què estava el nadó.
Hem tingut sort que ha estat molt poca la via pública. Nosaltres, quan ha arribat, hem tocat el nadó a veure si tenia fred i encara es trobava calent. Per sort, no ha estat massa temps a la via pública, que era el que patien tots.
Ja no queden esculls que bloquegin els pressupostos.
El govern afirma que després de venir-se a negociar el quart cinturó, com volien els socialistes, no hi ha cap motiu per no tancar un acord immediat. I creu que si el PSC els dilata seria per interessos partidistes.
En cultura, la música d'arrel afroamericana torna a Girona.
I ho fa la 21a edició del Black Music Festival. Se celebrarà de l'1 al 26 de març amb 26 esdeveniments en 18 espais i diferents poblacions catalanes, a les quals per primer cop se n'afegeix una a Mallorca.
Pel que fa als esports, en futbol, el Barça queda eliminat definitivament de la Copa de la Reina. Eduard Cabré.
Per alineació indeguda de la jugadora Keise Ferreira, el comitè de competició ha resolt que la brasilera no podia jugar contra Osasuna perquè havia de complir una sanció de l'anterior temporada.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Matí de nevades a cotes baixes arreu de Catalunya. El pla Neucat està activat en fase de prealerta davant les enfarinades que s'estan registrant a nivell de mar, a punts del Barcelonès, el Maresme i el Vallès. Nevades, de moment, testimonials, però que han causat ja alguns problemes. És el cas del Maresme, on s'ha hagut de tancar l'escola rural de Tordera i on des de primera hora del matí s'han registrat nevades a la zona nord, en zones muntanyoses com Dosrius, principalment el Corredor o Orsa-Vinyà. La cota de neu se situa entre els 200 i els 300 metres. Mataró Ràdio, Anna Gual, bon dia.
Bon dia. Efectivament, la neu prevista avui per dimarts al Maresme realment ha caigut, ha quedat, això sí, concentrada a la zona nord. A mig matí ha començat a nevar per sobre dels 200 metres, després aquesta cota ha pujat fins als 300. Ha nevat, per exemple, a la zona d'Orsa-Vinyà, Tordera, a Dosrius, en aquest cas sobretot a urbanitzacions, i ja al Santuari del Corredor una miqueta més amunt. Aquí s'hi han vist, de fet, autèntiques imatges de postal amb neu que ha arribat a caure amb intensitat moderada a partir de 11:45 del matí. S'hi han arribat a acumular gruixos de fins a 5 centímetres i, sobretot, en aquestes zones, Protecció Civil ha demanat precaució a les carreteres. Per contrapartida, la zona de Mataró i el Baix Maresme diu que la neu ha passat de llarg. En alguns punts, com a Can Bruguera, a Mataró hi han caigut tímidament 4 flocs que no han arribat a quallar. La previsió per aquesta tarda és que pugui continuar nevant, però ja no serà a la comarca i seran cotes també més elevades.
Gràcies, Anna Gual, des de Mataró Ràdio. I la neu també ha fet acte de presència a Sabadell. Ho ha fet per partida doble aquest matí, tot i que de manera anecdòtica. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ha nevat a primera hora del matí, a 16:45, i després a 10:15, d'una forma una mica més intensa, tot i que les volves han estat testimonials, sí que s'ha pogut veure pràcticament a tota la ciutat aquesta nevada, amb més força al rodal de Sabadell, als afores, i també al nord de la ciutat. Després ha plogut i no és previst que tornem a tenir un fenomen com aquest en les pròximes hores, ja que la cota de neu ja estarà per sobre dels 200 metres que té la ciutat.
Gràcies, Pere Gallifa, des de Ràdio Sabadell. I la nevada també ha arribat pràcticament a tot Osona, tot i que ja estan més acostumats, és més habitual que nevi. A més, no ha provocat afectacions significatives de moment. Les acumulacions són petites i pràcticament la neu no ha agafat. El 9FM, Natàlia Peix.
La neu ha arribat a bona part d'Osona al llarg del matí, començant a primera hora pel sud i cap al migdia ja a tot el territori. En general, però, són nevades intermitents i a les cotes baixes la neu no s'està quedant. En punts més elevats, com a Muntanyola, al matí s'hi han acumulat uns 2 centímetres de neu. L'Ajuntament ha activat el pla Neucat i, com a mesura preventiva, l'escola ha funcionat amb serveis mínims i s'ha fet tornar al municipi amb el servei de transport del Consell Comarcal la quarantena d'alumnes que van a l'Institut de Gurb.
Com veieu, petites afectacions, i davant d'aquest episodi, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa el dispositiu per mantenir la mobilitat a les carreteres de la província.
La Diputació és titular i gestiona 281 carreteres convencionals. El dispositiu està preparat amb el personal i la maquinària en alerta.
Doncs està tot preparat i volem saber quina és l'última hora a la xarxa viària catalana, també si hi ha alguna afectació a causa d'aquest episodi de neu. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara en aquests moments hi ha diferents vies afectades, en concret un parell. Ha estat un matí on hi ha hagut algunes incidències. Ara, en el cas de la 2 entre Jorba i Esparreguera, en concret en un tram d'uns 34 quilòmetres, només s'hi pot circular 80 màxim i està prohibit els avançaments als camions. Això és una qüestió de seguretat en aquesta carretera i també hem de demanar cautela a la C16, a l'eix del Llobregat, entre Sant Fruiteus de Bages i Gironella. També hi ha hagut algunes incidències a l'eix transversal i, per tant, també hem de circular en aquest punt amb molta cautela. El més important és mantenir-se informats si us heu de moure cap a zones on estan avant i, sobretot, a conduir si us trobeu amb molta suavitat i mantenint les distàncies de seguretat. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Avui és el primer dia de vaga convocada al sector de la sanitat pública i concertada per al sindicat intersindical. Professionals d'infermeria, administració, llevadores i de tots els àmbits volen dir prou amb aquesta protesta a la precarietat laboral que denuncien des de fa anys. La intersindical ha volgut també marcar perfil, diferenciant-se del sindicat majoritari dels facultatius, Metges de Catalunya, que convoca a partir de demà, ja que hi ha treballadors de la salut que no s'hi senten identificats. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La Intersindical ha instat a fer vaga a tots els professionals i les professionals del sistema sanitari perquè tenen el mateix dret que els metges a fer sentir la seva veu. Són tècnics de rajos X, conductors de vehicles sanitaris, gestors Covid, treballadors i treballadores de farmàcia, de manteniment i fins i tot d'informàtica. Néstor Sastre, coordinador de sanitat de la Intersindical, ha llançat un missatge urgent als responsables públics. Cal redreçar el sistema, ho ha dit a la xarxa.
El sector sanitari n'estem farts, és una evidència que cal que algú escolti, perquè si no escolta avui, ho haurà d'escoltar demà i cada vegada la cosa pot tenir més pressió. O redrecem de manera col·lectiva aquesta situació en la que es troba el sistema sanitari, o d'aquest col·lapse i estrès que està patint el sistema, la cosa anirà cada vegada pitjor.
El portaveu de la Intersindical ha conclòs, però, que les dues vagues, tant la d'aquest sindicat com la de Metges de Catalunya, que comença demà, són complementàries.
I per deixar sentir aquestes reivindicacions al carrer, entre 200 i 300 professionals sanitaris s'han manifestat aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Això sí, segons dades de Salut, el seguiment de l'aturada ha estat molt escàs. El torn de nit, pràcticament nul, de fet, mentre que el de matí s'ha situat en poc més de l'1%. Ha seguit la protesta l'Anna Ruiz.
L'atenció és ser més massiu. Avui és com el preàmbul.
Hola, Marta. Doncs de preàmbul l'ha definit el portaveu dels convocants la concentració d'aquest matí que ha plegat uns 200 treballadors del sector sanitari al centre de Barcelona i en la que s'han escoltat consignes com ara més bates i menys corbates. Els manifestants han respost a la convocatòria de vaga que ha fet la Intersindical i a la qual s'ha adherit Infermeres de Catalunya. Tot i que minoritària, la convocatòria de vaga s'allargarà demà i coincidirà amb la crida a la vaga que ha fet el sindicat majoritari, Metges de Catalunya, també durant dos dies, demà dimecres i dijous vinent, els dies 25 i 26 de gener. Una sopa de sigles diversa que, tot i que amb diferents òptiques i estratègies distintes, constata una coincidència. L'evident malestar a la sanitat catalana des dels metges i infermeres a la resta de les categories professionals al món sanitari. La plaça Sant Jaume de Barcelona tornarà demà a ser epicentre de la concentració convocada pels sindicats d'aquest matí d'avui i també pels sindicats dels mestres. Paral·lelament, Metges de Catalunya ha convocat una altra gran manifestació a la ciutat de Barcelona.
Això si no s'arriba a un acord a última hora pel que fa a la vaga dels facultatius, ja que a hores d'ara hi ha una nova reunió a contrarrellotge entre el Departament de Salut i Metges de Catalunya, tot plegat per intentar evitar la vaga convocada tant per demà com per dijous.
Després que ahir a la nit la trobada es tanqués amb alguns avenços, com la formació continuada dels professionals, el sindicat espera avui aconseguir més concrecions. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, apunta que un dels punts clau per arribar a un acord és esponjar l'agenda dels facultatius.
Nosaltres proposem una concreció molt important pel que fa al nombre de visites o la impossibilitat de portar que es programin un nombre molt important de visites a la mateixa hora i des d'aquest punt de vista aquesta proposta el Departament de Salut de moment la redacta d'una manera que no fa menció en aquesta rebaixa que nosaltres voldríem, en aquestes millores dels temps d'atenció i per tant encara estem lluny.
Els facultatius destaquen que en les últimes trobades s'han aconseguit avenços i que, malgrat que s'està més a prop d'un acord que la setmana passada, de moment avui l'aturada es manté.
I els que sí que ja han començat una vaga i, a més indefinida, són els secretaris judicials. Demanen al Ministeri de Justícia que compleixi amb les millores salarials acordades l'any passat per compensar l'ampliació de competències que porten assumint des del 2009. Uns 4.300 lletrats de tot l'Estat estan cridats a fer vaga. Helena Puigdueta.
Una aturada que col·lapsarà encara més el ja depauperat sistema judicial. Amb aquesta vaga s'hauran de suspendre molts judicis i altres tràmits, com per exemple el pagament de pensions alimentàries. Els secretaris demanen equiparar la seva categoria a la de jutges i fiscals després d'haver d'assumir més responsabilitats. Un acord que es va tancar amb el Ministeri fa mesos, que fins i tot es va publicar a la seva pàgina web, però que mai es va executar pel veto que hi va imposar el Ministeri d'Hisenda. Cristina Llaràs, representant de la Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia, lamenta que el ministre s'hagi tancat en banda a l'hora de negociar.
Sí, aquest paquet de millores estava tancat i quan vam signar l'acord ens van dir que tenia a l'aval del Ministeri d'Hisenda i després vam veure que aquesta esmena que es tenia que fer amb una llei que es tramitava al Parlament no s'havia introduït, vam preguntar el perquè i ens van dir que el Ministeri d'Hisenda no donava el vistiplau a aquestes reformes legals per aconseguir aquesta adequació salarial.
Llaràs s'ha mostrat astorada al constatar que ha estat el mateix PSOE qui ha tombat l'esmena introduïda per altres partits polítics que obligava el govern a aplicar aquesta retribució econòmica.
I us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'abandonament al carrer d'un nadó de tan sols un mes en una bossa d'esports aquest matí al barri de Sants a Barcelona. El nadó es troba en bon estat de salut i ara la policia busca els autors dels fets, que s'enfronten a un delicte de temptativa d'homicidi, ja que el menor hauria pogut morir avui de fred. Carina Bellver, bon dia.
Un nadó, un nen d'un mes i mig, es troba en bon estat de salut a l'Hospital Sant Joan de Déu. El nadó ha estat abandonat dins d'una bossa de tela, embolicat en una manta, al número 78 del carrer de Begú del barri de Sants de Barcelona, al portal d'un establiment que estava tancat. La policia hi ha arribat a les 6:40 del matí, després que un home alertés truqués al 112 perquè s'ha trobat allà, i alertés també una altra dona que passava per allà. Ens ho explica el caporal Carles, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sants Montjuïc.
Nosaltres, el que hem fet la primera assistència d'agafar el nen, hem comprovat que la temperatura del cos era idònea, el nen es movia, no plorava, i l'hem ficat en el cotxe perquè a la via pública feia molta fred. I una vegada dintre l'hem posat roba per sobre i hem tornat a requerir el servei del SEM, que també ha arribat molt aviat. I una vegada arribat al SEM, l'ha traslladat a l'hospital, i des d'allà ens han informat que, per sort, no es temia per la seva salut.
Segons la policia, el fet que el nadó estava calent i no plorava, amb el xumet i ben abrigat, indica que no hauria estat molt de temps al carrer en un dia com el d'avui de molt de fred. Ara els Mossos han iniciat la investigació per trobar l'autora de l'abandonament a través de càmeres al carrer i fins i tot de GPS de mòbils. Es pot afrontar a un delicte d'abandonament de menors, però també de temptativa d'homicidi, perquè el nadó podria haver mort avui de fred.
Entrem ara en matèria política. El govern assegura que no hi ha ja cap escull que bloquegi els pressupostos i considera que si el PSC dilata un acord seria per interessos partidistes. Des de l'executiu asseguren que han fet el gest definitiu cedint en la demanda de negociar el quart cinturó, tal com reclamaven els socialistes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Pel govern, obrir-se a parlar del quart cinturó és una concessió al PSC per tal d'arribar a un acord en els pressupostos i serà la prova del nou per comprovar la voluntat real dels socialistes de tancar un pacte. Del contrari, si el PSC torna a posar algun altre inconvenient, quedarà palès que els socialistes es belluguen per interessos de partit, ho ha dit la portaveu Patrícia Plaja.
Hi havia un tema que feia de línia vermella, si li volen dir, que és aquesta B40. Ara, sobre aquesta B40, també el govern ha mogut fitxa. Per tant, crec que és determinant el que passi a les properes hores i els propers dies. Aquesta serà, al final, la prova més evident, la prova del cotó, si em permeten, que demostrarà quins són aquells partits que realment tenien voluntat real d'aprovar els pressupostos.
El govern diu que treballa ja a contrarrellotge per desbloquejar els comptes i que aquesta setmana el PSC ha de dir si vol o no l'acord. Plaja assegura que els comuns no han de patir per l'acord tancat amb ells perquè al quart cinturó no hi haurà partides pressupostàries i perquè els acords que es puguin tancar amb el PSC o Junts seran compatibles amb el que ja tenen amb ells.
Hem de passar també per Madrid, ja que el Consell de Ministres ha aprovat els plans hidrològics de tercer cicle per als propers 4 anys de les conques fluvials que són de la seva competència, un total de 12, entre elles el riu Ebre. Una mesura que permetrà conèixer quins són els actuals volums d'aigua i com prioritzar les possibles necessitats de cara al futur. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Uns plans que inclouen la creació d'un nou concepte, el del cabal ecològic o aigua necessària per mantenir els valors necessaris que garanteixin la supervivència dels rius i que preveuen en total més de 6.000 mesures amb un pressupost de prop de 23.000 milions d'euros. Teresa Rivera és la ministra per a la Transició Ecològica.
No podemos garantizar el abastecimiento para agua de boca o para usos económicos dependiendo exclusivamente de la lluvia, porque sabemos, todo lo pone de manifiesto así, que esos escenarios serán cada vez más duros. Así que debemos trabajar desde ya en las aportaciones adicionales de recurso, en el seguimiento de cómo se utiliza, cómo se invierte el recurso disponible, el recurso económico disponible, para poder aportar, sobre todo en las cuencas más secas.
Consell de Ministres, que també ha aprovat la modificació d'un reglament de l'any 1992 que permetrà traspassar als ajuntaments de manera ràpida i fàcil els prop de 1.000 immobles en desús que té la Seguretat Social en repartits per tot l'Estat. L'única condició és que els facin servir amb una finalitat pública.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Consorci d'Aigües de Tarragona ha decidit presentar un projecte per tal d'accedir als fons PERTE, un projecte pressupostat amb 22 milions d'euros que té per objectiu digitalitzar les seves instal·lacions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Navarro.
El projecte ve dividit en 8 blocs en el que hi ha fins a 29 actuacions diferents amb l'objectiu de digitalitzar totes les àrees del Consorci, optimitzar els funcionaments de les instal·lacions, millorar l'eficiència energètica amb l'ajut de plaques solars i l'aplicació d'intel·ligència artificial en alguns sectors, tal com ha dit el cap de Departament d'Innovació, Tecnologia i Energia, Andreu Fargas.
Una altra de les coses importants d'aplicació de la intel·ligència artificial és que volem aconseguir fer la creació de sensors intel·ligents que a partir de dades puguin preveure com serà l'evolució de la qualitat de l'aigua dintre de qualsevol punt de la nostra xarxa.
El president del Consorci, Joan Alginet, ha definit aquesta assemblea com a històrica a causa d'arribar a aconseguir aquest ajut i que el Consorci d'Aigües de Tarragona esdevingui un referent a nivell mundial.
Repassem altres notícies destacades del dia. Les proves d'ADN confirmen que el cadàver trobat a Pontons, a l'Alt Penedès, és el de la dona desapareguda que es buscava.
La Guàrdia Civil ha confirmat la identitat de les restes trobades, que es correspon amb una dona de 42 anys de qui s'investigava la seva desaparició. Les investigacions van començar el novembre, quan es va detectar que l'home havia cavat una fossa a la seva finca i després l'havia tapat ràpidament. Els agents van sospitar que hi podria haver enterrat restes humanes. També han conclòs que l'arrestat havia mantingut algun tipus de relació amb la dona, de qui no se sabia res des de l'estiu del 2021.
Les hospitalitzacions per Covid-19 continuen a la baixa a Catalunya, amb 384 ingressats l'última setmana.
Que són 83 menys que la setmana anterior. A les unitats de cures intensives hi ha 21 persones, 3 menys que l'última setmana. Sobre les defuncions, Salut ha deixat d'informar-ne des d'aquesta setmana de manera unilateral. Amb aquestes dades, la taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 19. També van a la baixa els casos diagnosticats de grip i de bronquiolitis.
L'edificació creix un 4% a Catalunya el darrer any en relació al 2021.
Són dades del Col·legi d'Arquitectes que mostren com la xifra es manté encara un punt i mig per sota dels nivells prepandèmia. En habitatge nou es van visar un 5% més dels pisos que el 2021, però preocupa la xifra d'habitatge nou a Barcelona, que ha caigut un 48% el darrer any.
I 6 persones ferides lleus després d'embestir un grup de senglars amb el seu vehicle a l'AP7, a Sils.
Es tracta de 6 persones d'una família que ahir a la nit circulaven per l'AP7 quan van xocar amb un grup de senglars. El vehicle va fer voltes de campana arran de l'accident i els bombers van haver d'ajudar els ocupants, 2 adults i 4 menors, a sortir del vehicle. El SEM els va traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un dels animals va morir en l'impacte.
És moment per la cultura, la música d'arrel afroamericana torna a Girona en la 21a edició del Black Music Festival. Se celebrarà de l'1 al 26 de març a diferents localitats catalanes i per primer cop també a les Illes Balears, en concret a Mallorca. Girona FM, Pau Villafañe.
Amb 26 esdeveniments en 18 espais i diferents poblacions catalanes i una de Balear, el Black Music Festival s'ha presentat avui a Girona amb un concert fora de dates que crida l'atenció perquè hi participarà l'artista Kate Lamar, que ara mateix és el corredor de la mort. Pau Marquès, director del festival, explica com serà aquest concert.
L'Albert Marquès ve aquí i fa un concert envoltat de músics d'aquí i llavors això és el que et deia, el format concret del concert és un concert on Kate Lamar hi ha un moment donat que es connecta des de la presó, diguéssim, i fa una intervenció en el concert recitant alguns textos seus i algunes lletres seves.
El festival es celebrarà de l'1 al 26 de març amb el concert Freedom First l'1 de febrer i per primer cop anirà a les Illes Balears, concretament a Mallorca.
I encara en cultura, ja està tot a punt per a la 18a edició del Festival BCN Negre, que se celebrarà a Barcelona del 6 al 12 de febrer.
Enguany, la programació gira al voltant del concepte de la doble vida, amb el Molino i els Aribau Multicines com a escenaris principals. La cita convida grans figures del panorama literari internacional, com Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, Petros Markaris o Tahar Benjelloun. També hi participaran autors nacionals, com Núria Cadenes, Ray Loriga o Dolores Redondo. El comissari del certamen, Carlos Zanon, ha explicat que l'objectiu d'aquesta edició és trencar les fronteres del gènere.
Això es veu tant amb el tema de les diferents
aspectes de, artístiques, és a dir, intentem fer teatre, cinema, còmic, literatura, òbviament música, com dels autors. A vegades portem autors fronterers perquè reivindiquem una i una altra vegada doncs, aquest gènere, que és un gènere mestís i de frontera, no?
El BCN Negre tindrà enguany 125 participants i una vuitantena d'activitats.
I ara es movem pels esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça ha quedat eliminat de la Copa de la Reina per alineació indeguda de Heise Ferreira, que li ha costat al Barça l'eliminació de la competició malgrat guanyar el partit contra Osasuna per 0 gols a 9. I és que el comitè de competició ha resolt que la futbolista brasilera no podia jugar aquell partit de vuitens contra Osasuna perquè havia de complir una sanció. Havia estat expulsada la temporada anterior a l'últim partit de Copa que va disputar amb l'anterior equip. La resolució també inclou una multa de 1.000 euros pel Barça. El club té 10 dies ara per recórrer la decisió del comitè de competició al comitè d'apel·lació. Sobre l'eliminació de l'equip femení de Copa, n'ha parlat Xavi Hernández en roda de premsa.
Hay unas leyes, ¿no?, que al final es un error nuestro. Ha sido un error nuestro. Pues nada más, no hay que hablar sin, hay que hablar sin tapujos. Ha sido un error y nos eliminan de la Copa de la Reina femenina y es un error nuestro y hay que aceptarlo, es una responsabilidad nuestra. Sin más, ahí hay una ley y decide la ley.
Mentrestant, l'equip masculí ha preparat avui el partit de demà de quarts de final de Copa del Rei contra la Reial Societat, pel que l'entrenador recupera Lewandowski Ferran Torres, que a la Lliga estan sancionats. I parlem de bàsquet perquè el Baxi Manresa ha iniciat aquesta nit, inicia de fet aquesta nit, a partir de les 9, la segona fase de la Lliga de Campions, el nou Congost davant de l'equip lituà del Rytas Vilnius. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa rep avui el nou Congost a partir de les 9 del vespre al Rytas Vilnius de Lituània en la primera jornada de la segona fase de la Lliga de Campions. És la represa de la competició europea per l'equip manresà. Els vegencs van aconseguir la classificació directa en aquesta segona fase després de quedar primers del grup F. En aquests setzens de final, el Vilnius i el Manresa han quedat enquadrats en el grup J, juntament amb el Telekom Bonn d'Alemanya i el Başakşehir de Turquia. I així veu el rival d'avui, el capità Guillem Jou.
He vist alguns dies alguns resums, no, de la Champions i ara n'hem parlat una mica. Tenen jugadors molt bons, no? Molt contra un, bastant físics, tenen un base que és molt bo, un 1-2, Marcus Foster, i crec que haurem de tenir en compte amb ell, però també tenen altres jugadors, no, que ens poden fer molt de mal. O sigui, un equip bastant complet.
Per aquest partit, Pedro Martínez tindrà a disposició els pivots Martínez Gueven i Devin Robinson, que ja poden ser inscrits en la competició després de superar la primera fase en tractar-se de nous fitxatges. No disposarà de l'aler polonès Adam Baczynski. El club va confirmar ahir la seva lesió al sòlid de la cama dreta i estarà unes setmanes de baixa.
I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta retorna aquesta tarda a partir de les 7 a la Lliga de Campions. Els mariners, que són els líders del seu grup, en ple de victòries, 5 de 5, reben aquesta tarda a partir de les 7 el Prorreco, que és l'actual campió de la competició. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Felipe Perrone.
Si és el millor moment, ho sé, no? però estem bé, estem tots bé, ens trobem bé, tenim aquest, com diuen, no? El momentum, crec que estem en un moment de molta confiança, però bueno, això, quan jugues com un equip com el Prorreco, et serveix poc, vull dir que hem del primer segon estar al 100%, perquè realment és un equip d'estrelles que estan tota estona jugant al màxim nivell i nosaltres hem d'estar-hi també.
I en hoquei sobre patins, Pierre acollirà la 13a edició de la Copa Generalitat de l'11 al 12 de febrer, que disputaran tant en categoria masculina com femenina els 4 millors de cada grup de la Primera Nacional. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, com sempre, a les 2. Que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Si et diuen que has de veure el got mig ple, no t'amoguis, si ara no hi veus res. Tu tira, segueix l'instint que et fa seguir somiant. És el més important. Oh! Escolta la música que sempre t'ha agradat. No cal seguir les modes i sense perdre la curiositat. La vida et porta, deixa't sorprendre, que la clau està en comprendre que tot rau en fer el que sentis sense por. I no t'espantis si venen canvis, no. Pensa que diuen que són sempre per millor. I si la sort seguiré a cada pas. No tinc la resposta, sovint a mi em costa, però qui em trobarà? Si et diuen que has de veure el got mig ple, no t'agobis, si ara no hi veus res, tu tira'm, segueix l'instint que et fa seguir somiant, és el més important. Oh. Si et diuen que has de veure el got mig ple, no t'agobis, si ara no hi veus res, tu tira'm, segueix l'instint que et fa seguir somiant.
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. Matí de nevades a cotes baixes arreu de Catalunya. El pla Neucat està activat en fase de prealerta davant les enfarinades que s'estan registrant a nivell de mar, a punts del Barcelonès, el Maresme i el Vallès, però també al Penedès, on els primers flocs ja han caigut a la comarca. Municipis com Sant Sadurní, Mediona o La Granada registren els majors graus de precipitació a aquestes hores. Ens ho explica en directe Sergi Anson des de Ràdio Vilafranca. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Caral. Doncs, com bé deies, tot i que ja ahir a la nit van caure alguna mica d'aigua neu en alguns municipis de la comarca, ha estat a partir del migdia quan, tot i que de manera tímida, hi ha hagut més presència també d'alguna nevada, per exemple, com dèieu, a Mediona, també a zones de Sant Sadurní o a Font-rubí, bàsicament, doncs, el que seria la part alta, podríem dir, de la comarca de l'Alt Penedès. Al llarg del matí hi ha hagut alguna tímida precipitació que s'ha anat acompanyant, doncs, d'aquesta aigua neu, però també és veritat que a hores d'ara la temperatura és relativament alta.